els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença la veu de Càritas. Vinga, ens hi posem i de seguida us donem les notícies, però avui comencem amb un testimoni molt especial. I és que Càritas diocesana de Girona té en funcionament una àrea per a joves, amb el nom de Càritas Jove. S'estan promovent des de fa 3 anys nombroses accions i altres activitats que fan créixer el capital social de l'entitat catòlica en aquest territori, a través dels nois i noies de menys edat. Parlarem els propers minuts amb Isabel Hidalgo, coordinadora de Càritas Jove a Girona. Ens la presenta des de Girona mateix el nostre col·laborador Aleix Cavarroques, responsable de comunicació de l'entitat diocesana, que també intervindrà en aquesta conversa en alguns moments. Hola, Aleix, endavant.
Hola, Ignasi, i hola a tots els oients de la veu de Càritas a Ràdio Estel, que avui tenim la sort de parlar amb la Isabel Hidalgo. Hola, Isabel, què tal?
Bona tarda.
Doncs la Isabel Hidalgo és tècnica de Càritas i és una mica, fa el paper de coordinadora de la Càritas Jove. La Càritas Jove és una iniciativa que va néixer a Càritas Diocesana de Girona ara fa 3 anys i que, pel que sembla, està a tota marxa perquè no els hi paren de sortir projectes. I Isabel, explica'ns una mica quina és la Càritas Jove, què és la Càritas Jove, què fa i a què es deu el seu èxit.
Bé, la Càritas Jove va néixer fa uns 3 anys arrel de la demanda d'unes joves voluntàries que tenien ganes com d'aportar més coses, més temps, no? Cadascuna feia projectes de voluntariat a nivell individual i llavors es va creure que el que volien era impulsar com a grup de joves, com a joves, projectes de voluntariat o la seva visió com a joves del món social. I llavors teníem ganes de portar més i demanaven encara més dedicació i fa 3 anys elles van impulsar una mica això i per tant s'ha anat creant arrel del que els joves del grup han anat confeccionant una miqueta.
Sí, Isabel, soc l'Ignasi Miranda. Quins joves i de quines edats formen part de Càritas Jove?
Mira, formen part de Càritas Jove persones a partir de 16 fins ara mateix, la forquilla és fins a 25, més o menys. Tot i que fins a 30 acceptarien persones, però fins a 25. Sí que és veritat que el volum de voluntariat és gran, però també hi ha persones joves, no? Llavors, moltes fan el seu voluntariat individual en les seves Càritas parroquials o en els seus petits projectes, i llavors Càritas Jove fa una mica la funció de grup, no? De visibilitzar el que és el voluntariat jove, que també existeixen aquests joves que fan voluntariat i que junts fan molta força també, no? És que els joves que feien el seu voluntariat es trobessin i, per tant, compartissin moments, compartissin inquietuds i que, a part dels seus voluntariats individuals, puguin també fer aquesta funció més de grup i on teneixen iniciatives diferents, on ells fan una mica, en l'anàlisi una mica del que creuen que necessita o de les coses on ells poden aportar com a grup. Ells sempre parlen de joves per joves, no? Sobretot, doncs el fet de visualitzar el que és un voluntariat jove o que hi ha la possibilitat, no? Perquè quan tens 16 anys a vegades et veus com poc capaç de fer una aportació a la societat o el que sigui, llavors el fet que ells es visibilitzen, mostren que hi ha una opció, no? Que és voluntariat i que és una opció de vida moltes vegades, ajuda una mica a fer aquesta sensibilització a la gent jove.
I com funciona el grup, Isabel? Amb quina freqüència es reuneix i com treballa?
Cada 15 dies, els diumenges, que la realitat dels joves i les joves és estan molt ocupats i tenen moltes coses, i sí que ens trobem els diumenges a la tarda, que és una mica el moment en què tothom coincidim. Cada 15 dies en assemblea general, i llavors a partir d'aquí quan surten iniciatives, accions, projectes ens anem reunint a mida que amb el que faci falta.
Molt bé. Quan portava uns mesos funcionant, Isabel, va arribar la pandèmia amb els primers confinaments. Com heu viscut aquesta novetat?
Clar, no oblidem que són joves i que són molt adaptables, i el fet de la tecnologia, no, per ells no és una cosa estranya, sinó que han nascut ja amb això i per tant van seguir a tope, a més, durant el confinament, a més, amb moltes idees, moltes cosetes que podíem fer des de casa, però portant en aquest granet, també. I llavors ens vam seguir fent reunions online, va sortir el projecte Batex des del confinament, el projecte Batex de carrer, que és un projecte amb persones sense llar, va sortir d'aquí, no? de poder visualitzar una mica aquesta necessitat de la llar, no? Que és tan important. I han anat seguint, per tant no han parat de créixer.
I com funciona? Són ells que proposen temes o aquesta mena de coordinació que fas, proposes temes a treballar, o són ells que decideixen quins temes volen tocar i tot això?
Va una mica lligat, és a dir, nosaltres com a Càritas tenim els projectes que té en si l'entitat i llavors sí que moltes vegades se'ns demana alguna col·laboració amb alguna cosa puntual o amb algun suport que necessiti algun dels projectes, això és una part, i llavors l'altra part és això, idees que ells tenen, projectes, accions que creuen que poden servir per això, per sensibilitzar, per donar un cop de mà amb algun col·lectiu puntual que sigui, ells ho tiren endavant. Per tant, analitzen, executen i avaluen tota l'activitat que fan des de l'inici fins al final.
Passen 3 minuts i mig de 3 quarts de 9. Parlem amb Isabel Hidalgo, coordinadora de Càritas Jove de Càritas Diocesana de Girona. Amb quins col·lectius treballen més els nois i noies del grup?
Doncs les persones ara mateix que formen part del grup, sí que hi ha molta sensibilitat a nivell del col·lectiu de persones sense llar. Aquí sí que ens hem implicat molt en tema de la setmana sense llar que es fa aquí a Girona al novembre o l'octubre-novembre. Uh-huh. Hi ha una sensibilitat per persones grans també, no? No, arrel de la pandèmia ha sigut un col·lectiu com molt castigat i molt, molt tocat, i llavors sí que s'han engegat accions amb aquest col·lectiu. Amb infants també hi ha algunes petites accions que s'estan fent i al final una mica l'atenció directa amb aquests col·lectius i llavors tota la part de sensibilització o de donar a conèixer què vol dir ser voluntari i voluntària, no? I donar a conèixer també això, les problemàtiques socials i el compromís que cadascú pot tenir, no? En el seu dia a dia.
Càritas Jove de Girona és l'única d'aquest tipus a Catalunya i a Espanya?
No, hi ha més iniciatives i aquesta és la voluntat, eh? Sí que és veritat que fa un anyet i mig vam fer la demanda des de tècnica, no?, de que si hi havia alguna altra Càritas Jove a nivell estatal, si ens hi podíem posar en contacte, perquè al final la Unió fa la força una miqueta, no?, i el fet de conèixer altres maneres de funcionar o altres projectes també ens podia donar idees. I va néixer, arrel d'aquí, va néixer un grup confederal de voluntariat jove, on hi ha diverses Càritas al territori que en formen part una representació de cada Càritas que té voluntariat jove. Ara mateix estan al voltant d'uns 20 joves que formen part d'aquest grup, i llavors ells ens trobem un cop cada mes i mig, més o menys, per engegar accions de voluntariat a nivell confederal. Gestionen també l'Instagram de Càritas Espanyola, on es visibilitza una mica què és el voluntariat jove i així. I llavors cada 3-4 mesos ens trobem a l'Escorial, bueno, a Madrid, i fem això, compartim experiències, compartim espais amb altres joves de l'Estat.
Molt bé. En general, entre els perfils de voluntaris trobem tradicionalment persones grans, moltes d'elles jubilades i poques d'edat jove. Per què passa això i com ho podem canviar?
Jo crec que hi ha diversos factors. Un factor és el factor temps, no? És a dir, no oblidem, els joves que, per exemple, jo parlo dels que formen part de Càritas Jove, clar, tots estan estudiant, treballant, fan 1.000 extraescolars, 1.000 temes, i llavors, clar, ens acabem reunint el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, perquè és l'estona aquesta petita que tenen, no?, que disposen. Jo crec que això és una part de poder històrica, en el sentit del que era la parròquia o el que era poder la caritat cristiana, que potser va molt més lligada a una església potser més de base, que ara els joves crec que estan com poc implicats en el que és el dia a dia, no?, d'aquesta realitat. Llavors, és un repte, ens hem d'adaptar, ens hem de modernitzar, ens hem de poder visibilitzar com una opció d'avui en dia. Mm. És a dir, no una opció com passaven les coses abans, no? Una opció d'avui en dia, com és la societat d'ara, canviant, ràpida, tecnològica, i, bueno, no ho sé, anar adaptant una mica en aquest sentit. Crec que tenim un repte molt gran.
I tant. Isabel, i quin és el perfil habitual dels qui formen part de Càritas Jove?
És divers. De fet, hi ha persones que s'han implicat en la seva Càritas local i, per tant, arreu d'aquí han buscat doncs, persones que tinguin la seva mateixa inquietud i que hi ha joves també, no? Sempre diem als joves és que estan desmotivats, és que no s'impliquen. No, hi ha joves que també s'impliquen i, per tant, si jo conec algú que està implicat, és més fàcil que me pugui explicar, em pugui motivar, em pugui esperonar a formar part d'això també. Hi ha joves que ens han conegut a través de xarxes socials, també. Ells gestionen o publiquen moltes de les coses que fan a nivell de xarxes socials i a nivell d'Instagram, sobretot, que és una mica la plataforma on hi ha més jove ara mateix. I, per tant, hi ha persones que ens contacten des d'allà. Hi ha persones, jo crec, que també alguna vegada ens hem trobat amb algú que ens ha dit «Ostres, és que jo no sabia què fer i no sabia on anar». I arrel de que he vist aquesta foto, ho he vist aquest vídeo, ho he vist aquest testimoni, sí. Uau, doncs he vingut, no? O m'he interessat en vosaltres. Mobilitat d'entitats, sí, i en tant que la realitat dels joves canviant, doncs la mobilitat forma part d'aquest canvi, no? Llavors, evidentment, si troben un espai on se senten realitzats diferents o hi ha altres entitats on fan voluntariat poder diferent al nostre, endavant, no tanquem les portes a ningú. Sí que és molt fàcil treballar conjuntament amb joves, és a dir, estan molt oberts, tenen mentalitats molt obertes, són molt frescos i llavors qualsevol persona que vulgui sumar està bé.
Isabel Hidalgo, coordinadora de Càritas Jove de Girona i també Aleix Cabarroques, de Comunicació. De quina manera els interessats es poden posar en contacte amb el vostre grup?
Doncs es pot posar en contacte amb nosaltres a través d'Instagram, si vol, ens pot enviar un missatge i el trucarem, a través de la pàgina web.
Arroba Càritas Girona, en aquest cas, sí?
Arroba Càritas Girona, exacte. I ens pot enviar això, un missatge d'oferta de voluntariat i li podem explicar què és Càritas Jove, li explicaran les mateixes membres del grup, és a dir, jo no ho faig, ho fan ells, i convidem a les persones que es vulguin implicar al grup motor cada setmana o la gent que pugui fer un voluntariat puntual quan pugui, val? Uh-huh. I que ens coneguin, que vinguin i els engrescarem segur.
Moltes gràcies a Aleix Cabarroques, de Comunicació de Càritas Girona, i també Isabel Hidalgo, testimoni d'avui a la Veu de Càritas com a coordinadora de Càritas Joves. Ànims amb la vostra tasca, que vagi molt bé, i esperem que ens tornis a parlar, Isabel, i a explicar un altre dia projectes tan engrescadors com els que has comentat. Adéu-siau.
Esperem que sí. Gràcies a vosaltres.
I ara sí, una mica d'actualitat. Càritas Espanyola posarà a disposició de les famílies ucraïneses més d'un miler de places d'acolliment a tot Espanya. Després d'una enquesta a tota la Confederació, s'ha avançat un primer compromís per part de 23 Càritas diocesanes per acollir en diferents recursos i programes els refugiats que s'han vist obligats a deixar casa seva per la invasió russa. En les properes setmanes aquesta capacitat s'anirà ampliant a mesura que les diocesanes puguin avaluar-ne la capacitat d'acollida. A més, la taula del tercer sector social de Catalunya, que aglutina 35 federacions i grans organitzacions que agrupen més de 3.000 entitats socials catalanes, s'ha afegit a la crida de les institucions en l'acollida a totes les persones refugiades ucraïneses. Recordem, a més, que dues ambulàncies carregades de material mèdic van sortir de Barcelona la setmana passada en direcció a Ucraïna. Així, Càritas Barcelona i l'Arcabisbat donen suport a les tasques humanitàries de l'entitat del conjunt de l'Església Catòlica a Ucraïna. I encara un últim apunt solidari, perquè Càritas Urgell, a través de la iniciativa de captació de fons per emergències, ja ha enviat els primers 20.000 a través de Càritas Internacionalis a Càritas Ucraïna. La campanya encara és oberta amb l'objectiu d'aconseguir 50.000 euros.
La Veu de Càritas,
un podcast de Ràdio Estel.